Hola, bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
T'agrada la musiqueta,
M'agrada molt la musiqueta.
És que està molt bé, està molt bé. Quin tema tractem en la classe d'avui?
Doncs avui parlarem del temps històric, és a dir, el concepte que indica la relació que hi ha entre el temps en què viu l'autor, i per tant escriu, i el temps en què transcorre la història que està escrivint.
I quina repercussió té elegir, aixina, per a començar,
sí, doncs,
a... fer elegir un temps històric o un altre?
No, fas bé perquè aparentment és una cosa que sembla intranscendent i té més implicacions de les que sembla a primera vista, intentarem explicar-les avui. Una d'elles afecta, per exemple, als temes que volem tractar. Cada context històric determina un tipus de problemàtiques i, per tant, hi ha temes que podem tocar que són específics d'aquesta època i altres que no, no? I, a més, fins i tot una manera d'abordar-los. No es veuen igual en una època que en una altra. Per exemple, la història de Romeu i Julieta avui se solucionaria quan arribaren a la majoria d'edat, probablement.
Clar,
no caldria
ja
res més, no? O la de Madame Bovary, que suposa que el conflicte, en lloc de ser literari, seria un conflicte judicial.
Exacte.
En un bufet d'advocats pel mig.
Un bon advocat i un bon divorci.
I una demanda de divorci, efectivament. Per tant, no tindria un conflicte literari.
Clar, és que cada moment de la història du aparellats els seus conflictes. Hi ha alguna classificació dels diversos temps històrics possibles en una narració?
En podem distingir tres tipus de temps històric. El coincident, si l'autor explica fets que li són contemporanis, l'anterior, si parla de fets passats, i el posterior, si escriu sobre el futur. Sempre prenem com a referència el moment en què viu i escriu l'autor. Per tant, cada autor, el seu punt de referència seria la seva època. Expliquem, si vols, el temps històric coincident, on l'època de l'autor i la de la història són aproximadament la mateixa. I dic aproximadament perquè els límits són imprecisos. Podríem considerar que és un temps històric coincident si els usos, els costums, la manera de viure, etcètera, etcètera, no han variat substancialment i l'autor no els ha d'explicar als lectors perquè els lectors l'entenguin. Per tant, té un avantatge fonamental i és que ens estalviem molta informació, traslladar molta informació al lector perquè el lector ja la coneix. Per tant, no hem de fer aquest esforç suplementari per aproximar els fets al lector. Per posar un exemple molt, molt visible, molt, molt plàstic, no hem d'explicar que és un telèfon mòbil o que és una tostadora, posem per cas.
Encara que faça... No, clar, depèn dels anys, no?
Clar,
jo anava
clar,
a dir-te 20
clar,
anys
no, no, clar,
i...
clar.
Anava a dir-te 20 anys i està ahí, ahí el límit respecte al mòbil. Bé, això pel que fa al temps històric coincident.
En l'altre extrem, o un dels altres extrems, tindríem el temps històric posterior. L'autor explica fets que encara han de succeir, que encara no han passat. Aleshores té tota la llibertat del món per inventar contextos, cultures, fets, fins i tot éssers vius, no? Humans o no. I té dos perills. Una és que prenga com a referència la realitat del lector per estalviar-se aquest esforç suplementari i, per tant, el resultat li siga tan familiar al lector que no es crega que és el futur,
clar,
seria un dels perills. I l'altre és el totalment contrari, és a dir, que vulga canviar tant de la realitat que siga un món tan diferent que el lector no l'identifique, li costa molt d'esforç trobar-li la lògica i, sobretot, que no empatitza amb els problemes dels personatges. I, a més, té un problema afegit, i és que cal descriure costums, artefactes, tècnica i, fins i tot, si apareixen éssers vius diferents, doncs ens haurem d'explicar. En el cas de Blade Runner, per exemple, hem d'explicar què és un replicant.
Pensant, clar,
si no sabem què és un replicant, només amb la paraula podem tindre una idea, però no ho sabem.
I, a més, el fixes en tots els detalls. Clar,
has
de construir tot un món, i com van vestits i com tot.
Per això la feina és molt més gran que en el temps històric coincident.
I en el temps històric anterior?
En el temps històric anterior, l'autor explica fets que pertanyen a un moment allunyat del seu, i ahí l'esforç és per facilitar unes claus que no s'ha d'inventar, sinó que ja estan fixades per la història, però també les ha de... En la mesura en què pensa que el lector no les coneix, i això és una qüestió que ha de dilucidar el mateix autor, les haurà d'explicar. Per tant, així n'hi ha un esforç de documentació. El que abans era invenció, ara és documentació.